Catalunya Informació. Bon dia, és la una. Exalumnes dels jesuïtes de CASP de Barcelona reclamen a la Fiscalia, els Mossos i el Govern que actuïn d'ofici davant dels casos d'abusos sexuals per part de religiosos del centre. En un informe demanen que aquests casos no prescriguin i denuncien que la Companyia de Jesús no ha pres cap mesura contundent des que fa un any es va destapar el cas del religiós Francesc Peris. Uns 500 funcionaris de presons convocats per Marea Blava es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar més seguretat als centres penitenciaris. La marxa va de la Model a la plaça de Sant Jaume. Temor a Rafah, al sud de Gaza, que Netanyahu confirmi la seva amenaça i envaeixi del tot la ciutat. L'alcalde pronostica a Catalunya Ràdio la destrucció total enmig de l'evacuació parcial que impulsa l'exèrcit i que alguns desplaçats no poden fer. En Jerusalem és, colons jueus han atacat la seu de l'Agència de l'ONU per als refugiats palestins. Ucraïna assegura que ha frenat un intent d'incursió terrestre amb blindats per part de Rússia al nord del país. El Ministeri de Defensa anuncia l'enviament de reforços a la regió de Kharkiv davant la intensificació dels atacs també aeris a la zona. El govern espanyol insisteix que ara mateix rebutja la fusió del BBVA i el Sabadell, un matís que rebaixa la seva contundència d'ahir. Ara, les accions de tots dos bancs cotitzen a l'alça. Els partits polítics tanquen avui la campanya electoral amb l'objectiu de captar el màxim d'indecisos. Els líders dels grans partits estatals desembarquen a Catalunya per participar en els últims mítings. L'escenari de pactes es presenta tan incert com fa 15 dies. El cirurgià que va fer el primer trasplantament de cor d'un porc a un humà, Muhammad Muhyiddin, diu a Catalunya Informació que aquest tipus de cirurgies seran habituals en el futur. Assegura que ja estan aconseguint evitar en gran mesura el rebuig i que l'enginyeria genètica farà possible en el futur aconseguir òrgans totalment compatibles per un determinat pacient. La Generalitat licita el nou edifici de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Amb un pressupost de gairebé 250 milions d'euros, les obres començaran a finals d'any i tindran una durada de 40 mesos. I avui arriba als cinemes El regne del planeta dels simis, la nova entrega de la saga. També s'estrena la cinta d'animació xinesa Deep Sea, Viatge a les profunditats, i Hasta el fin del mundo, dirigida per Viggo Mortensen. Als esports.
El Girona obre aquest vespre a les 9, la 35a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Els gironins visitaran l'Alavés amb la missió de confirmar la segona posició a la classificació. El Barça jugarà dilluns contra la Reial Societat i el Barça femení de la seva banda celebrarà avui el títol de Lliga després del partit contra l'Atlètic Club. En bàsquet, el Barça rep l'Unicaja i el Girona visita el Gran Canària en la penúltima jornada de la Lliga CB. Ahir, triomf del Manresa i del Joventut.
I el temps, calor intensa aquesta tarda a l'interior i al prelitoral, amb alguns núvols prims a punts de Lleida i de les Terres de l'Ebre. Al Pirineu es formaran nuvolades amb alguna gotellada puntual. Temperatures màximes de 25 a 30 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La mateixa setmana que els jesuïtes han admès a través d'un documental que sabien que Lluís Tó, de l'Orde de Sarrià a Barcelona, abusava de menors, exalumnes de la Companyia de Jesús, en aquest cas de CASP a Barcelona, denuncien que des que es va destapar el cas que assenyalava Francesc Peris fa un any, no han pres cap mesura. De fet, reclamen tant a la Fiscalia com als Mossos i al Govern que actuï d'ofici en els casos d'abusos que afecten diversos religiosos. Aquests antics alumnes asseguren que els protocols que han activat els mateixos jesuïtes no han estat eficaços. Ho sentirem en aquest programa per boca d'un dels seus portaveus. Avui és divendres, és un divendres recte final de la campanya electoral, en què uns 500 funcionaris de presons han decidit manifestar-se pel centre de Barcelona per reclamar més seguretat als centres penitenciaris. Convocats per Marea Blava, han anat de la Model fins a la plaça de Sant Jaume. Pel que fa a la situació de sequera, aquest matí el conseller d'Acció Climàtica ha anat fins a Susqueda per explicar que el riu Ter ha pogut recuperar el cabal ambiental que es va retallar amb l'entrada a la fase d'emergència i ha aprofitat per contestar els ecologistes que van fer la denúncia de la Fiscalia que, segons el govern, la mesura no ha tingut finalment cap efecte negatiu. Us explicarem que Falset, el Priorat, tindrà el primer escorxador de caça major del Camp de Tarragona. Això permetrà incentivar la caça de porcs senglars i cabirols per poder comercialitzar-ne la carn i de retruc és una oportunitat per promoure l'economia de la zona en un nou àmbit. Passejarem pel càmping La Ballena Alegre a Sant Pere Pescador, passarem per allà, després de saber que el govern vol retirar 89 bungalows i enderrocar 4 piscines de les seves instal·lacions. És un establiment luxós, molt conegut, especialment pels turistes estrangers, però que té construccions fetes en el passat que ara, doncs, són il·legals. I ens quedarem ara sí a passejar per Girona, on debat arrenca el temps de flors, un dia de reflexió amb gentada assegurada al barri vell, que voldrà veure com s'ho han fet els organitzadors per fer compatible l'exposició de flors naturals amb les restriccions per la sequera. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Marta Calduc, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Exalumnes dels jesuïtes de CASP de Barcelona reclamen a la Fiscalia, als Mossos i al Govern que actuïn d'ofici davant dels casos d'abusos sexuals per part de religiosos del centre. Asseguren que la prescripció d'aquests casos no justifica que les autoritats no facin res i denuncien que la Companyia de Jesús no ha pres cap mesura contundent i actua sense transparència un any després que es destapessin els abusos del religiós Francesc Peris. Explica'ns, Marriera.
Doncs mira, avui han presentat un informe que han fet públic. Detallen que de moment han rebut una quinzena de denúncies contra tres religiosos del centre escolar, la majoria de Francesc Peris. En declaracions a Catalunya Informació, Ignasi Guasch, portaveu dels exalumnes de CASP, demana als jesuïtes mesures contundents contra els abusadors.
Ni que sigui fins i tot per netejar el nom de l'escola i dels bons professionals que hi ha hagut, creiem que és necessari que prenguin accions clares i valentes, que passen sobretot per personificar-se i demanar i depurar responsabilitats.
A l'informe afegeixen que els protocols i els canals activats pels mateixos jesuïtes no han estat eficaços per les víctimes, ja que no reuneixen, diuen, les garanties necessàries d'independència, i lamenten que un any després de destapar-se el cas del Francesc Peris, la Companyia de Jesús no hagi donat cap detall de l'auditoria interna que van anunciar.
Davant d'un cas tan bèstia com aquest, amb situacions tan, tan greus, bé, una certa celeritat seria sempre amb rigor, però seria exigible, no? O, si més no, poder saber en quin punt es troba.
Els jesuïtes asseguren que volen reunir-se amb els exalumnes i que aviat faran públiques justament aquestes conclusions d'aquesta investigació interna que van engegar gairebé fa un any. L'informe dels exalumnes arriba la mateixa setmana de la preestrena de La Fugida al Docs Barcelona, un documental coproduït per 3CAT sobre justament els abusos de Peris i també del jesuïta Lluís To, que es podrà veure per TV3 el proper 18 de juny.
Prop de 500 persones es manifesten aquesta hora pel centre de Barcelona per reclamar més seguretat a les presons. Són els funcionaris dels serveis penitenciaris que han començat la concentració a la Model i volen arribar fins a la plaça de Sant Jaume. Exigeixen dimissions 2 mesos després que un pres matés amb un ganivet la cap de cuina de la presó de Mas d'Enric. Doncs seguint aquesta manifestació tenim l'Anna Alfonso. Anna, bon dia.
Bon dia. Ara mateix la concentració passa per plaça Catalunya i els funcionaris de la capçalera s'han assegut amb les mans alçades i cridant consignes com "no volem diners, volem seguretat". Reclamen més prevenció als centres penitenciaris per poder treballar de manera segura i exigeixen la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. La concentració ha tallat carrers del centre de la ciutat durant aquest matí. La convoquen Marea Blava i sindicats com CECIF o ACAIP. Francesc López és el portaveu d'aquest últim.
Els serveis penitenciaris, des de l'assassinat de la Núria i des d'abans, estem reclamant mesures de seguretat. No calés, mesures de seguretat. Volem tornar a casa vius. I és important que els ciutadans que van a votar aquest diumenge ho tinguin present. Els governs que han estat al capdavant de la conselleria no ens estan donant recolzament.
Entre les crides més repetides, tots som Núria, en referència a la cap de cuina de Mas d'Enric, a qui un pres va assassinar amb un ganivet. El seu nom també apareix a la majoria de samarretes i de pancartes. Pablo Martínez és el nebot de la víctima.
El precio que hemos tenido que pagar es la pérdida de Núria, Núria López, mi tía, cocinera de la cárcel de Tarragona, asesinada. Y estos dirigentes políticos, la señora Gemma Ubasar como consellera del Departamento de Justicia, el señor Amán Calderó como secretario de Mesuras Penales, el señor David Font como director del CIRE, tienen que asumir la responsabilidad de sus decisiones.
Està previst que els funcionaris arribin a plaça de Sant Jaume i soni el cant dels ocells per recordar la Núria.
Gràcies, doncs, Anna. Bon dia.
Bon dia.
L'últim cop de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra contra una organització criminal juvenil ha acabat avui amb 11 detinguts, Quim Balaguer.
És l'operatiu que es va fer la setmana passada contra un grup multidelictiu i violent que es dedicava al tràfic de drogues i que estava implicat en agressions amb armes blanques, robatoris i estafes bancàries. En l'operatiu, on també va participar la Guàrdia Urbana de Barcelona, es van fer 12 escorcolls, 10 a Barcelona, un a l'Hospitalet de Llobregat i l'altre a Montcada i Reixac. L'organització desarticulada s'autoanomenava Demons de Ciutat Meridiana. Era d'inspiració grupal llatina i actuava principalment en nou barris. Els detinguts se'ls acusa d'organització criminal, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, robatoris amb força i lesions.
I la Policia Nacional Espanyola ha expulsat 13 delinqüents multireincidents detinguts que actuaven principalment a Barcelona i a Cornellà de Llobregat.
I tots ells acumulen antecedents per homicidi, agressió sexual, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i lesions. Els han expulsat després de les gestions coordinades entre l'àmbit policial i judicial amb la intervenció de les seus diplomàtiques dels països d'origen dels delinqüents. Els 13 expulsats estaven en situació regular a l'Estat.
El riu Ter recupera el cabal ambiental, la quantitat d'aigua que hi aporten els embassaments i que es va retallar amb l'entrada en emergència per sequera. Segons Acció Climàtica, la mesura que algunes organitzacions ecologistes van denunciar a la Fiscalia no ha tingut efectes ambientals en el riu. Anem cap a Susqueda, on hi tenim una unitat mòbil amb la Montse Poblet.
Bon dia. Des d'avui, el pantà de Susqueda desembassa 2.000 litres per segon al riu Ter, 1.000 més del que s'han aportat durant l'emergència. La decisió es pren abans, fins i tot, que sigui efectiva l'entrada en excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat, per evitar que amb la calor d'aquests dies es perdi el cabal que el riu ha aconseguit amb les pluges. L'anunci l'ha fet aquí a Susqueda el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor.
Des d'avui mateix ja deixem baixar 2 metres cúbics per segon, 2.000 litres per segon, de cabal ambiental, que és el que toca quan estem en excepcionalitat, que és el que nosaltres vam dir que faríem, tant en un punt poguéssim aixecar l'emergència i passar a excepcionalitat, tornar a donar vida, més vida al riu.
Quan el sistema Ter Llobregat va entrar en emergència al febrer, el govern va decidir retallar el cabal ambiental del Ter a 600 litres per segon, però finalment no s'hi ha arribat en cap moment i s'ha deixat en 1.000 per evitar que s'assequés del tot. El cabal ambiental també es va retallar a la Muga, deixant-lo a 40 litres per segon, i ara passarà a 135, tot i que la zona es manté en emergència. De totes maneres, les pluges han fet pujar l'aqüífer fluvià Muga, del que en depenen 12 municipis de l'Empordà, i segons com s'acabi assentant l'aigua, podrien sortir de l'emergència i passar a excepcionalitat en els pròxims dies.
I una altra conseqüència d'aquestes pluges, d'aquestes últimes setmanes, i és que han permès que la central hidràulica de Llanars hagi pogut tornar a posar-se en marxa després de 4 mesos d'aturada pel poc cabal que baixava pel Ter. Us ho vam explicar en aquest programa. De fet, era la primera vegada que això passava des que es va posar en funcionament Girona, Clara Jordan.
Sí, Marta, ara ja funciona el 80% i els seus responsables confien que amb el desgel es pugui arribar al 100% de la seva capacitat. El representant de l'empresa que gestiona la central, Josep Pujades, reconeix que el territori respira més tranquil després d'una situació amb la qual no s'havien trobat mai.
Sí, a veure, com van parar, és una cosa que no havia passat mai i 4 mesos, com ha durat, doncs menys, no? O sigui, ningú s'ho esperava que en tants anys aquesta central estigués parada 4 mesos per falta d'aigua.
L'aturada de la instal·lació, de tota manera, no va afectar el subministrament d'energia pels veïns perquè la rebien d'altres centrals tèrmiques o eòliques. Aquesta central es va posar en marxa fa just 100 anys, el 1924.
Gràcies, Clara. És en punt, 1:15 del migdia. Moment per mirar com tenim el mapa d'incidència, si és que n'hi ha alguna a aquesta hora, al país, i també el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, quatre incidències, totes elles per vehicles avariats. Hi ha un camió avariat que talla la carretera C-55 entre Castellgalí i Manresa en sentit nord per anar cap al Solsona. Hi ha desviaments senyalitzats que provoquen uns 2 quilòmetres de cua. També un altre vehicle avariat a l'autovia A2 al Bruc en direcció Lleida des de 11:15 del matí. Ocupa un carril i provoca complicacions en aquesta zona. Pel que fa a l'autopista AP7, hi ha dos vehicles avariats, un a cada banda de la calçada a l'altura de Sant Cugat del Vallès. L'un en direcció Girona talla un carril, provoca uns 2 quilòmetres de cua. L'altre, en sentit sud, es troba situat al voral i no provoca retencions. I ara un nou vehicle avariat a la carretera nacional 230 al terme municipal de Viella Mitjaran. S'hi fa pas alternatiu i provoca complicacions per circular en totes dues direccions. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, hi ha lentitud i aturades a la ronda litoral des de la zona Fòrum fins a Barceloneta, direcció Llobregat, en sentit Trinitat, de Zona Franca fins a Montjuïc i també des de Gran Via fins a sortida del Bon Pastor, i la Ronda de Dalt, que també s'alenteix. Hi ha circulació lenta des de Pedralbes i fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat i després circulació molt intensa a partir d'aquí. Més informació al punt de les dues. I ens queda el temps, la previsió pel que ha de fer aquesta tarda, però també el cap de setmana, amb el Dani Ramírez.
De moment, cap canvi en el temps, sol i calor, temperatures que avui es disparen a molts indrets de l'interior, 28, 29, 30 graus, i les més altes arriben als 31 o 32. Està pujant força respecte a les comarques gironines, al prelitoral, a Lleida també podrien fregar els 30 graus, a la Vall de l'Ebre. Per tant, un dia pràcticament estiuenc, a la costa màximes de 22 a 25. Aquí la marinada es nota més fresca, l'aigua del mar es troba a 16, 17 graus a la Costa Brava i arriba als 19 graus a la Costa Daurada. Tot això amb sol, alguna pinzellada de núvols prims a ponent i al sud, i creixeran nuvolades, aquests cúmuls que amb la calor doncs agafen embranzida, i no descartem que a l'Alt Pirineu o cap a la zona d'Andorra, Alta Cerdanya, arribi a caure alguna gotellada. Demà un dia de sol, calor també, a la tarda, mitja ennuvolada al Pirineu, potser algun núvol baix cap a la costa, i a la tarda es pot escapar també algun xàfec a l'Alt Pirineu. Tot això en un dia d'estiu, pràcticament. Diumenge, més núvols, baixa la temperatura, i podrien caure xàfecs i alguna tempesta a última hora de la tarda o al vespre, justament ja quan s'acabi aquest diumenge electoral. Tempestes que afectarien el Pirineu, Prepirineu i punts de ponent en acabar el cap de setmana.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Els universitaris de l'acampada pro-Palestina de la Universitat de Barcelona confien en mantenir l'acampada aquest diumenge, coincidint amb la jornada electoral, insisteixen que no interferiran a les eleccions i demanen suport a altres estudiants perquè s'afegeixin a l'acampada aquest cap de setmana. El rectorat insisteix que no en demanarà el desallotjament. Anem, doncs, cap a la UB. Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, a més, hem d'afegir que fonts judicials acaben de confirmar a Catalunya Informació que, a hores d'ara, la GEC no ha rebut cap avís per demanar que els estudiants siguin desallotjats d'aquest edifici que diumenge serà col·legi electoral i que tampoc actua d'ofici. Per tant, en aquests moments ningú qüestiona l'acampada. Pablo Castilla, que és membre del grup d'estudiants en suport a Palestina i un dels organitzadors d'aquesta iniciativa, diu que no entendria que els fessin fora.
En el moment que els nostres governs, tant el de la Generalitat com el de l'Estat espanyol, estan sent còmplices d'un genocidi i que, per tant, mantenir la protesta ara mateix continua sent rellevant. Si aquell dia això serveix per demostrar que hi ha un sector de la societat, d'estudiants, d'organitzacions sindicals, polítiques, que estan assenyalant aquesta responsabilitat mantenint la protesta, penso que anem pel bon camí.
També aquest migdia han llegit un manifest on han refermat la seva decisió de mantenir aquesta acampada de forma indefinida fins que la universitat prengui mesures concretes que demostrin que trenca els seus vincles acadèmics amb totes les institucions israelianes, i també han avançat que s'està treballant per convocar una vaga d'estudiants la setmana que ve i que més intenten fer-ho de forma coordinada amb la resta d'universitats de tot l'estat espanyol on hi ha diverses concentracions pro-palestines.
Un quart i cinc minuts de dues, el Priorat tindrà el primer escorxador de Casa Major del Camp de Tarragona. A Falset han obtingut el registre sanitari per adaptar les instal·lacions de l'escorxador municipal i donar sortida a la carn de porc senglars, però també de cabirols. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què es vol fer exactament?
Doncs mira, l'objectiu és bàsicament incentivar la cacera, oferint possibilitats de comercialitzar la carn de senglars i cabirols. Cada any es capturen prop de 7.000 peces d'aquests animals a Tarragona i instal·lacions com aquesta permetran evitar el malbaratament d'aquesta carn, que es pot utilitzar per consum propi, però també per elaborar embotits o per utilitzar en els restaurants de la zona. Carlos Brull és l'alcalde de Falset.
Podran portar aquelles peces que cacin i fer la semielaboració, fer el despellament, preparar-ho, deixar-ho en càmeres, vindrà un inspector sanitari que farà el certificat i aquella carn doncs, podrà doncs, ser comercialitzada o també d'autoconsum.
Les instal·lacions de l'escorxador són les que ja tenia l'Ajuntament i que estaven en desús. Ara s'han actualitzat i preparat per poder rebre la carn de la Casa Major, però també la d'animals de pastura. Des de l'Ajuntament ho veuen com una oportunitat per diversificar l'economia de la zona.
Pot ser una finestra d'oportunitat de diverses coses, no? La venda en restauració de carn de caça, la comercialització per part d'algun caçador, també amb unes jornades gastronòmiques, i buscar una mica doncs, posar en valor i donar a conèixer aquesta carn de caça, que és un que no deixa de ser aquest recurs natural que diguem. No?
És l'únic escorxador amb registre sanitari per la manipulació de Casa Major Tarragona i entrarà en servei tan aviat com s'acabin els cursos de formació a les societats de caça de la zona, que seran les encarregades de gestionar la manipulació de la carn.
El govern vol retirar 89 bungalows i enderrocar 4 piscines del càmping La Ballena Alegre a Sant Pere Pescador, un dels més luxosos de la Costa Brava i conegut internacionalment perquè s'hi fan a la zona competicions de kitesurf i windsurf. El Departament de Territori va enviar als propietaris una resolució argumentant que aquestes construccions són il·legals. Laia Claret, ara quina és la situació? En quin punt som?
Doncs mira, el càmping ha presentat recursos a aquest procediment i per ara l'ordre d'execució està suspesa segons el govern. El càmping té més de 320 edificacions entre bungalows i mobile homes i el govern considera que una part d'aquestes estan en zona no urbanitzable. L'alcalde Agustí Badosa considera que les llicències que han atorgat ells són correctes.
El planejament urbanístic ha anat evolucionant al llarg del temps. Aquí hi ha plans directors de sistema costaner, planejaments de tot tipus. Nosaltres, la part que hem donat, creiem que els hem donat d'acord amb el que nosaltres bonament hem entès per part dels nostres tècnics.
I és que algunes construccions són dels anys 70 i la llei de costes, que permet edificar més o menys a prop del mar, també ha canviat.
Aquí també hi ha un aspecte que la Generalitat s'hi posa en el sentit de dir, escolta, la llei de costes què diu? Amb sòls no urbanitzables no hi pot haver cap construcció a menys de 100 metres. Però aquests terrenys, abans del 2005, havien sigut urbanitzables i, per tant, aquí hi ha bungalows a 20 metres, que en aquell moment és el que la llei de costes deia.
Ara bé, l'alcalde admet que algunes edificacions es van construir sense el seu permís. Des del càmping han emès un comunicat en què asseguren que sempre han actuat amb legalitat. Com que els propietaris van presentar al·legacions a l'enderrocament per via administrativa, ara, segons el govern, el procés està aturat fins que les contestin documentant-les, però ens diuen que no saben quan serà. A tot això s'hi suma que, més, el propietari del càmping després encara li quedaria la via judicial si vol seguir el litigi, que segurament no es preveu curt.
El govern treu a licitació el futur edifici principal de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. És el pas previ a l'arrencada del projecte d'ampliació del parc sanitari. Amb un pressupost de 250 milions d'euros, es preveu que les obres arrenquin el pròxim mes de desembre a Tarragona Maria Piccini.
Es tracta d'un edifici que es destinarà sobretot a l'hospitalització, però també als serveis assistencials. La gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Imma Grau, considera que és un pas gegant per millorar la qualitat assistencial del territori.
És una aposta de futur i que, a més, suposa una gran inversió per tot el que és el territori de Tarragona i que, a més, és l'hospital de referència de tot el territori. Tot va sobre el ritme que hauria d'anar.
L'edifici comptarà amb dos nivells soterrats, planta baixa i nou en altura, que el convertirà en l'edifici principal del nou parc sanitari. Entre diversos treballs, el projecte inclou la reforma de l'edifici d'urgències, on s'incorporaran zones d'atenció al pacient i de diagnosi per la imatge, amb l'objectiu de convertir l'Hospital Joan 23 en un hospital de referència. Es preveu que el termini d'execució de les obres sigui de 40 mesos.
I ja s'han iniciat les primeres actuacions de millora de l'espai públic de la zona litoral de Barcelona, als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. Unes obres que s'acabaran el mes de juliol i en total suposen la inversió de 3 milions i mig d'euros. euros, Ariadna Sovinyà.
Es tracta de pavimentacions de calçades, millores en voreres, canvi i reparació del mobiliari urbà, senyalització i altres estructures vials. Albert Batlle, regidor de Ciutat Vella, destaca que són obres necessàries però que s'han endarrerit per la manca de pressupost que Barcelona tenia fins ara.
Des de fa una setmana Barcelona disposa de pressupost per començar a fer les actuacions que la ciutat necessita. Per començar, doncs, estem a les portes de l'estiu. És un període d'una gran intensitat i, per tant, doncs, també és un bon moment per posar en ordre diversos aspectes d'aquest barri, més en un any especial, que tenim doncs la Copa Amèrica. Per tant, doncs, comencem, una de les actuacions que comencem és precisament en aquest entorn.
Aquestes són algunes de les prop de 3.000 actuacions que preveu fer el Pla de Manteniment Integral des d'aquest any fins al 2028.
La ciutat de Lleida vol o va definint ja la futura zona de baixes emissions. Inicialment, la Paeria aposta per aplicar-la en un 10% del sòl urbà residencial, que és el percentatge més baix que permet la llei. Pere Joan Álvarez, se sap on s'aplicarà?
Hola, bon dia, Marta. Doncs sembla que inicialment la zona afectada estarà situada al centre històric. De moment, la Paeria ha començat els tràmits per analitzar on i com aplicar la zona de baixes emissions. El que també ha fet l'Ajuntament és instal·lar una trentena de càmeres de videovigilància que han de vetllar per aquests compliments i que ha finançat amb els fons Next Generation. Estan col·locades en 10 cruïlles. El projecte s'adjudicarà en els propers dies i definirà característiques com les zones on s'aplicarà, exempcions i calendari. Sentim la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón.
En aquest moment estem acabant la licitació del projecte, que serà el que definirà exactament les zones afectades, també definirà les restriccions o les exempcions, així com també inclourà un estudi d'anàlisi ambiental i econòmica i també un estudi d'impacte pels diferents col·lectius, ficant especial èmfasi en aquells col·lectius més vulnerables.
I amb quin calendari es treballa?
La Paeria preveu que durant la primera setmana de juny es faci una reunió amb els grups municipals i després s'obrirà un procés de participació ciutadana perquè es puguin fer aportacions al document. La previsió és portar el projecte a aprovació al juliol, de la mateixa manera que l'ordenança municipal, en què també s'està treballant paral·lelament. Recordem que la zona de baixes emissions és una àrea delimitada en ciutats on es restringeix l'accés i circulació dels vehicles més contaminants.
Els representants sindicals de la Guàrdia Urbana de Tarragona s'han reunit amb l'alcalde per parlar del conflicte laboral que arrossega el cos i ha acabat amb un compromís de l'alcalde d'atendre les seves reivindicacions, però els treballadors continuaran amb les mesures de pressió. Explica'ns, Clara Chavarría Domingo.
Hola, Marta. Doncs segons els sindicats CESIF, CEMIT i SPL, l'alcalde Rubén Viñuales s'ha compromès a complir un acord de mínims. El delegat de CESIF, Amadeu Bartolí, destaca la bona sintonia amb l'alcalde, però apunta que les intencions no s'han concretat amb cap acord.
Si bé la sensació que ens dona és bona, per contra, se valora que no hi ha res diferent. I això vol dir que estem en el mateix punt que a l'octubre de l'any 2022.
Ara els resultats doncs, s'han traslladat a la plantilla. Què en diuen els treballadors?
Doncs segons els sindicats s'han mostrat reticents i continuaran amb les accions reivindicatives. Ramon Borràs és delegat de CEMIT.
Si no hi ha un compromís ferm i signat d'un acord satisfactori, es continuarà amb el mateix via reivindicativa de no fer cap servei extraordinari a part dels que ja tenim, que siguin obligatoris.
Des dels sindicats recorden que fa anys que reclamen una actualització del conveni equiparant-se al cos dels Mossos d'Esquadra i que això no suposaria una càrrega pressupostària important per les arques municipals. Juan León és delegat del sindicat ESP.
Actualitzar el conveni és ridícul, suposarà un increment anual per 230 persones, un increment de 120.000 euros a l'any. Per a una corporació com l'Ajuntament de Tarragona no és un increment gran, és més bé insignificatiu.
Des de l'Ajuntament es manté el compromís d'atendre i negociar les peticions dels agents atenent els tràmits administratius pertinents i de cara a les eleccions de diumenge, l'alcalde ha signat avui un decret per garantir el bon desenvolupament de la jornada electoral.
I avui el nostre clic del dia és pel vídeo que ha publicat a la xarxa X la Guàrdia Urbana de Barcelona, on es veu un motorista que circula amb una nena petita, dreta, entre les cames de l'adult. I és la nena qui agafa el manillar mentre l'home mira el telèfon mòbil. I circula, eh? No està la moto parada. Tots dos, per cert, a més, sense casc, mentre, com deia, circulen pel carrer Joan Güell del barri de Sants de Barcelona. La Guàrdia Urbana el va poder identificar, detenir i posar a disposició judicial per un possible delicte contra la seguretat viària. en punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Girona es prepara per una nova edició del Temps de Flors, i això vol dir la ciutat molt guarnida, amb plantes i elements de tot tipus, però a la vegada milers i milers de persones, sobretot pel barri vell. De fet, l'any passat van anar-hi més de 360.000 visitants. El festival comença demà, dissabte, dia de reflexió, s'allarga fins al diumenge 19, i aquest any han tingut el repte de fer compatible l'ús de flors i plantes amb les restriccions de la sequera. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Molt bon dia.
Tu has estat voltant pel centre de la ciutat, suposo que avui hi ha menys visitants dels que hi haurà al cap de setmana.
No creguis.
Hi ha molts xafarders. Se n'han sortit amb tot això?
A veure, jo crec que sí. Crec que no està muntat encara tot al 100%, és veritat, però hi continua havent flors i plantes naturals, això sí que requereixen molt poca aigua, i que diuen si aquests dies queden seques, doncs no quedaran lletges. Entre d'altres, per exemple, han posat unes esponges per mantenir la humitat en el muntatge que podem veure a les escales de la catedral.
Aquesta escala està finalitzada amb una quantitat de 240 litres d'aigua inicials, de muntatge, no té manteniment i estarà tota l'exposició amb això. Igual de maco de cada any, però amb el mínim de despesa d'aigua, no?
També hem anat fins al claustre, a la mateixa catedral. Aquí han fet servir, sense problemes, flors seques i liofilitzades.
Estem contents,
sí,
eh, què?
Sí, molt contents, de veritat que sí.
Perquè primer, bueno, estava molt a l'expectativa, eh? Pensava, mai, no és el mateix una flor viva que una flor seca. Però penso que el resultat és bo.
Aquest any, per cert, els guarniments a la catedral són molt musicals. A les escales, tot de color blanc, les flors dibuixen la partitura de la sardana Girona m'enamora. I al claustre hi ha un gran pastís al mig del pati amb les estrofes de l'aniversari feliç, perquè fa 35 anys de l'Escola de Música del Gironès.
Per tant, avui deu ser encara un dia allò de nervis, de voluntaris i organitzadors del Temps de Flors amunt i avall per tenir-ho ja tot a punt per demà.
Sí, sí, és veritat. Ara falta això sí, ara falta una cosa, ara en falta una altra, això ho sentíem. Però no tots, segurament per la seva filosofia de vida i agafar-se les coses una mica més tranquil·les, als soterranis de la mateixa catedral ens hem trobat amb un grup de japonesos que també, doncs, per primera vegada aquest any estan fent un dels muntatges. I, és clar, els hem preguntat com era això, què hi feien aquí.
Porto 22 anys organitzant un dels concursos florals més grans del Japó, a Tòquio, i cada any en surt un campió o campiona. I aquests campions els portem des del Japó a d'altres països del món. Per això ara som a Girona.
El títol de la meva obra és La convivència. Vull expressar la importància de la convivència amb la humanitat.
Ella és en Yutaka Iharo i ella és la Sako.
Els meus amics que viuen a Espanya em van parlar de l'exposició de flors i ja fa 6 anys que vaig venir i vaig conèixer la ciutat de Girona. Tenia ganes d'exposar els nostres muntatges al Temps de Flors.
Ja veieu que hi ha opcions de tot tipus. Al Temps de Flors de Girona hi trobareu aquest any més muntatges que mai, 137 repartits en 109 espais. La majoria són, com sempre, al barri vell, però també n'hi ha molts a d'altres racons. Entre les novetats per visitar, per exemple, la casa senyorial del Call Jueu, la casa Cúndaro, també el pati gòtic de la casa Solterra, el camí de la reina Ermessenda, del casino de Girona, el palau Caramany, n'hi ha molts.
N'hi ha per triar. Mm-hmm. Ara falta paciència, no?, per si es vol entrar al màxim de llocs possible.
Sí, perquè de cues als llocs de sempre, els banys àrabs, el claustre, segur que n'hi ha, però valen la pena.
Valen la pena. Gràcies, Fèlix, que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia. I ara parlarem d'arquitectura i de salut, perquè aquesta és la columna vertebral de la quarta edició del FiraHàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i Eficiència Energètica, que avui comença a Vià, al Berguedà. A la part expositiva hi participen mig centenar d'empreses i professionals, però també hi haurà xerrades, exposicions i tallers. La Nati Adell, la nostra corresponsal, ha anat a veure com és una casa saludable. Nati, on exactament?
A Gironella hem anat. La casa, que no té ni un any de vida a nivell estructural, és 100% de fusta. Per fora, i això és el primer que crida l'atenció, el revestiment de la façana és de fusta negra, fusta carbonitzada, cremada a 400 graus per fer-la més resistent. La casa, de dues plantes, té un sistema de purificació i recirculació d'aire. Ton Fondavila és l'arquitecte de la casa.
S'ha fet amb estructura d'entremat lleuger, l'aïllament que té també és de fibra de fusta. Tot això està complementat també amb un sistema de ventilació que el que ens ajuda ajuda és que tenir com una renovació constant de l'aire.
L'Edu Llop, d'Avià, expert en salut aplicada a l'arquitectura, ens ha explicat com n'és important la seva feina a l'hora de decidir quina és la distribució més saludable abans de fer una vivenda.
El que fem és analitzar les alteracions del subsol abans d'edificar. Avaluem la radiació terrestre, és un paràmetre físic, i amb l'altre aparell mesurem el camp magnètic terrestre. D'aquesta manera, l'arquitecte sap on ubicar la zona de dia, on ubicar la zona de nit.
El Pere Guitó i la Ramona Campoy són els propietaris de la casa. Hem parlat amb ells també. I des que hi viuen, noten que descansen millor, asseguren.
Em llevo en general molt millor, però és que allà podia estar a les mateixes hores, però sembla que et lleves, doncs, cansat.
Em trobo molt còmode amb aquesta casa, vull dir, descanso més bé. El rato que dormo, doncs dormo millor.
Per contra, Nati, hi ha habitatges que poden propiciar que ens posem malalts.
Això diuen els experts, com el Jordi Pons, arquitecte especialitzat en bioconstrucció i geobiologia.
Bàsicament són edificis que estan molt tancats, que no tenen una bona renovació d'aire, que són materials sintètics que tenen una gran electricitat estàtica, amb molt cablejat, amb camps elèctrics i electromagnètics, també tenen molts productes químics que fa que l'ambient estigui molt enrarit.
Rosa Prat, directora de FireHabitat, confirma que de coses se'n poden fer moltes.
Pintar amb una pintura ecològica o una utilitzar determinats vernissos o utilitzar productes més naturals, que no pensin que és que jo no em puc fer aquesta casa, jo no em puc fer una casa ecològica perquè no tinc aquesta capacitat i ja no puc fer res. No, sí que pots fer.
Per cert, aquest serà el primer any que la fira inclou un congrés d'arquitectura i salut amb ponències i taules rodones on es parlarà de la importància de la qualitat ambiental en edificis i habitatges.
Doncs gràcies, Nati. Parlant d'habitatges, la Pobla de Segur ja disposa de 36 pisos de protecció oficial adquirits recentment pel govern a la Sareb. Acaba d'obrir ja la convocatòria per accedir-hi i se n'han reservat 14 per a joves i 4 per atendre persones en situació vulnerable. L'Ajuntament espera d'aquesta manera pal·liar la falta d'habitatge al municipi. Pau Rovira, aquests pisos que l'Incasol va adquirir a la Sareb de la Pobla de Segur fa uns mesos són més de 36, deia.
Hola, bon dia. Sí, van suposar una inversió de més de 3 milions d'euros i en realitat són 48 habitatges distribuïts en dos blocs i en bon estat, tot i que, com deies, al mercat de lloguer només se'n posaran 36, ja que 12 ja estan ocupats i els inquilins mantindran els seus habitatges amb les condicions actuals. Ara, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per accedir a aquests 36 pisos restants, que són habitatges de lloguer amb protecció oficial. Tots tenen una plaça d'aparcament vinculada i el preu de lloguer oscil·la entre els 280 i els 300 euros mensuals, segons les dimensions de l'habitatge, de 50 o 60 metres quadrats. L'alcalde del municipi, Marc Baró, ens ha explicat els requisits per accedir-hi.
Bé, els pisos, en principi, el que vam acordar amb Habitatge, conjuntament amb l'Ajuntament, és que hi hauria com unes prioritats i al final el que marcava Habitatge era que primer fossin els empadronats al municipi de la Pobla, que evidentment tots havien d'estar inscrits al registre de sol·licitud de pisos de protecció oficial i que després anirien fent en funció de la gent que havien sol·licitat a la Pobla.
La selecció dels pisos es farà per sorteig entre totes les persones que compleixin els requisits, tot i que se n'han reservat 14 per a joves de fins a 35 anys i 4 per atendre casos amb situació de vulnerabilitat. La manca d'habitatge és una problemàtica endèmica al Pirineu i l'Ajuntament espera que aquesta iniciativa sigui un pas en la bona direcció. L'alcalde s'ha mostrat molt content i ha assegurat que permetrà poder-se instal·lar a la localitat famílies o joves als quals els era impossible per la manca d'oferta de lloguer.
A Lleida s'està investigant si introduir gossos a les teràpies per infants diagnosticats amb un trastorn de l'espectre autista pot ajudar a millorar les conductes socials d'aquests nens i nenes. Ho està fent l'Hospital Sant Joan de Déu amb la premissa que els animals, i en aquest cas concret els gossos, poden servir per ajudar a regular emocionalment i potenciar les capacitats socials d'aquests infants. Júlia Albacar, l'estudi, em deies que és pioner.
Bon dia, Marta. Doncs sí, perquè tal com explica la seva directora i doctora en psicologia, Anna Huguet, existeix encara molt poca recerca científica sobre els beneficis que poden tenir els animals per tractar determinades malalties mentals.
El gos, no, en aquest cas, doncs, permet crear vincle i fomentar, no, la interacció entre l'animal, el nen i la resta de grup, fomentant així, doncs, la interacció i la comunicació.
I sobre aquests beneficis, Huguet els detalla així.
Pot ser útil per treballar tot el que són les dificultats de regulació emocional i conductual amb aquests nens, no només amb els nens amb autisme, no, sinó en general, no, amb qualsevol tipus de nen.
L'estudi es farà 120 infants que es dividiran en dos grups. A uns se'ls inclourà gossos a la teràpia i als altres no. Tindrà una durada de 2 anys i els resultats s'espera que arribin el 2026.
I a més, l'estudi està totalment finançat per una empresa privada.
Sí, la cadena de pa Forn Enric. Expliquen que fa temps que col·laboren amb el centre hospitalari. La seva directora comercial, Vanessa Casamayor, explica per què van escollir el projecte.
Doncs ens van presentar una sèrie de projectes i de tots ells vam triar aquest perquè era el que d'alguna manera ens sentíem més identificats per la part d'investigació, per la part dels infants, perquè tenen un recorregut a la vida on poden incidir més les millores a la seva salut i per la part dels animals, que també tenim certa afectació.
L'estudi ja va tenir una primera prova pilot amb 24 infants l'any 2023.
5 minuts i 3 quarts de dues, el Port de Tarragona es vol convertir en un dels principals ports del Mediterrani en el muntatge de grans aerogeneradors marins. Preveu que en els pròxims anys l'activitat eòlica marina experimentarà una gran demanda per complir amb els objectius en energies renovables marcats per la Unió Europea. Enric Arbuigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què converteix aquest Port de Tarragona en un atractiu per invertir en el sector?
Doncs mira, segons el mateix Port de Tarragona, diu que disposen d'un espai i d'un teixit empresarial qualificat per fabricar aquests aerogeneradors que per les seves grans dimensions són molt difícils de transportar per carretera. Són aparells que fan uns 200 metres d'altura i han d'estar fixats a més a grans plataformes flotants que, segons diuen, també es podrien muntar al port. El president de l'autoritat portuària, Saúl Garreta, ha dit a Catalunya Informació que l'enclavament de Tarragona és clau.
El Port de Tarragona està en una distància molt propera, tant a Menorca com al Parc de Tramuntana, inclús al Golf de Lleó. A més, tenim possibilitats d'espai, tenim uns calats molt bons i tenim, sobretot, un ecosistema empresarial per donar resposta a tots els oficis i necessitats que hi ha al voltant de la fabricació d'aquests molins.
Garreta també ens ha explicat que diverses empreses s'han interessat ja per muntar les parts dels aerogeneradors al Port Tarragoní.
Han sigut les empreses que ens han vingut a buscar, més de 19 empreses, que ens han donat el seu recolzament, han mostrat l'interès en el nostre port, i aquesta és la raó per la que nosaltres des del primer moment ens hi hem posicionat.
L'autoritat portuària diu que ja disposa d'un primer espai de 19 hectàrees al Moll de Balears, el mateix que utilitzen ara els creuers, perquè les dues activitats són compatibles. Més endavant podrien oferir una altra zona de muntatge més àmplia, el futur contradic de Ponent, que preveuen començar a construir l'any vinent.
La Bisbal del Penedès té un debat ciutadà des de fa uns mesos per la creació d'una zona industrial i logística de 48 hectàrees que va presentar un promotor privat. L'Ajuntament ara hi dona suport després que reduïssin les hectàrees dedicades a naus industrials i s'hi encabissin equipaments i zones verdes, però un grup de veïns vol tirar endavant una consulta ciutadana perquè creuen que un canvi d'aquesta magnitud ha de ser consultat al poble. En resposta, l'Ajuntament els ha dit que no. Montse Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Per què l'Ajuntament diu que no?
Diuen que per una qüestió jurídica, perquè la consulta només està demanada per una part del municipi. De fet, segons el Tribunal Constitucional, aquest tipus de consultes no es poden fer a tot el poble. L'Ajuntament, que dirigeix l'alcaldessa Agnès Ferrer, argumenta així la seva negativa.
El que ens han proposat, aquesta comissió per la consulta, és una consulta sectorial, on només pugui votar el nucli i la Miralba, que suposa menys del 50% de la població. Si es vol fer una consulta, creiem que hauria de ser general, perquè pugui votar tota la població, però tot saber que està prohibit des del Tribunal Constitucional fer-la general.
La comissió que promou la consulta creu que és necessària per l'impacte que té convertir 48 hectàrees de zona agrícola en industrial i logística. Diuen que voldrien que tot el poble i no només la part més propera al parc industrial s'hi pogués pronunciar. Carles Castelló.
Els hi van proposar precisament que l'organitzessin ells la consulta per no trobar-nos amb aquest impediment legal i que fos doncs, el més democràtic possible. Però bueno, l'Ajuntament s'hi va negar en rodó. Però, de totes maneres, nosaltres fem una reflexió que, si analitzem els resultats electorals, la suma dels tres partits que governen no estan més que al 36% del cos electoral.
Els veïns promotors de la consulta han presentat un recurs i la Generalitat en tindrà l'última paraula.
I els veïns de Camarles, contraris a la planta de biogàs, es refermen en la seva negativa. Aquesta setmana s'han reunit amb l'empresa promotora i asseguren que cada cop queda menys per enterrar la inversió. Què els va dir l'empresa, Jordi Barranca?
Bon dia, Marta. Per les fonts amb qui hem parlat, ENCE, que és l'empresa madrilenya que promou la planta, va fer una breu exposició de qui són i de les seves línies d'actuació. En el torn de preguntes va ser com van sorgir els dubtes dels veïns, com ara quantes sanses es processarà o si els responsables de l'empresa viurien a prop d'una planta així. Caitlin Davenport és la portaveu de l'Associació per la Defensa Ambiental de Camarles i els Lligallos.
Però després del que van dir de la quantitat de sansa que s'hauria de portar, van posar una gràfica que havien preparat sobre les línies d'olors, les isòdols treballadores d'una planta de biogàs. Van dir que no contaminaria, però després em diu que farà olor, no té sentit.
La trobada va ser dimecres a la tarda i la valoració no pot ser més positiva. Ara esperen que la pressió també arribi al govern municipal.
Més confiats en que el poble no es deixaria enganyar. Els nostres objectius més o menys estaven complets. Pensem que hi havia poques persones convençudes de la narrativa d'ENSE i crec que l'empresa, els seus objectius, no sé quins eren, però no sé si es van complir en aquella reunió.
El següent pas que vol fer l'empresa promotora després d'haver demanat l'informe de compatibilitat urbanística és demanar l'autorització i l'avaluació de l'impacte ambiental a la Generalitat. El projecte preveu una inversió d'uns 30 milions d'euros i la creació de 15 llocs de treball. En la trobada també van participar veïns de l'Associació Ecologista de Santa Bàrbara, al Montsià, municipi on sovint suporten episodis de pudors per la planta dessecadora de Sant Sadurní de la Galera.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Les víctimes de la Guerra del Vietnam protagonitzen la primera exposició individual a Espanya del vietnamita nord-americà Tuan Andrew Nguyen. Les seves impactants escultures i videocreacions es poden veure des d'avui a la Fundació Miró de Barcelona. Nascut al Vietnam just després de la guerra i criat com a refugiat als Estats Units, consagra aquest autor el seu art a les històries traumàtiques de les víctimes de guerres, colonitzacions i migracions. D'aquí el títol de la mostra, Els nostres fantasmes viuen el futur. Those stories
somehow... Escoltar aquestes històries de vida és molt i molt important. Hi ha moltes lliçons que es poden aprendre del passat per no tornar a cometre els mateixos errors i escoltar aquestes comunitats de trauma és una de les maneres de fer-ho. Maybe we can
learn something. Que hi veurem a la Fundació Miró Montse Mas.
Doncs a la Miró hi presenta escultures fetes amb fragments de bombes i projectils utilitzats al seu país, afinades per emetre sons guaridors, i també vídeos com el d'una noia vietnamita que malviu de la ferralla de les bombes. La visita, afegeix l'artista, fa inevitable pensar en les guerres actuals, com la de Gaza. I think we
have to stop. Hem d'aturar el genocidi que s'està duent a terme a Gaza. Molt de trauma sortirà d'aquesta guerra, al igual que va sortir de totes les guerres i la del Vietnam específicament. Les protestes dels estudiants nord-americans estan sent reprimides molt durament i això és una situació absolutament terrible. Hi ha d'haver un alto el foc immediat.
Guanyador de l'últim premi, Joan Miró, Nguyen treballa en un nou projecte dedicat a un català, Joan Soldevila, que després de la Guerra Civil Espanyola va marxar al Vietnam a lluitar al costat dels revolucionaris de Ho Chi Minh.
Amb Ferruquito de Cap de Cartell, avui arrenca la 40a edició del Festival d'Art Flamenc de Catalunya. El certamen que es fa a Cornellà de Llobregat vol portar noms consagrats com el del bailaor i coreògraf sevillà, però també artistes novells i alhora ser un aparador de les entitats i companyies de dansa d'aquest municipi del Baix Llobregat. David Àngela, aquesta no és qualsevol edició.
Hola, Marta, bon dia. 40 anys, una xifra molt rodona que el festival vol ressaltar amb una programació molt completa per oferir una mostra de tots els registres del flamenc, segons el seu director, en Juan Antonio Ruiz.
És un festival en tres dimensions. ¿Vale? Intentamos que haya pues los nombres conocidos, Farruquito, Duquende. Intentamos de que venga gente que está comenzando la trayectoria, su trayectoria artística, como podría ser, pues no sé, Ana Brenes. Luego intentamos que haya baile, guitarra, cante, documental, que haya un poco todo el ámbito del flamenco, ¿no?
Pràcticament un mes de flamenc que permetrà veure les actuacions de Ezequiel Benítez i José Vargas, la presentació del disc Carísimo de Juan Ramón Caro o l'espectacle que oferiran Duquende i Toñi Moñiz, entre d'altres. Però Ruiz també destaca una masterclass a càrrec de Ferruquito.
Y ya no el hecho de aprender algún paso o algún cierre, alguna cosa técnica, sino es el hecho de ver cómo estudia, qué sensaciones tiene, en qué se fija a la hora de crear sus bailes. Poder poner a la gente grandes figuras a su alcance, pues es un poco el objetivo d'esta masterclass.
El festival s'acomiadarà el 31 de maig amb la projecció del documental Fosforito, una història de flamenco, un treball audiovisual sobre la vida d'Antonio Fernández Díaz, el cantaor nonagenari originari de Puente Genil, a Córdoba.
I si preferiu els jocs al flamenc, avui comença a Granollers la fira referent dels jocs de taula, Jugar per Jugar. A l'espai Roca Humbert, Fàbrica de les Arts, hi trobem fins diumenge, des dels jocs més tradicionals fins a les últimes tendències. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I un al·licient més, els aficionats tenen l'oportunitat de participar en el procés creatiu de nous jocs per llançar al mercat.
Sí, a l'espai El Racó dels autors, Antoni Serra de Sant Ferm és el director de la fira.
Allà podem veure jocs que necessiten encara evolucionar, però que la gent pot participar i poden aportar les seves impressions d'ajudar en el procés creatiu a l'autor.
Amb una previsió de més de 9.000 visites, és una cita tant per jugador expert com també els aficionats.
Són 100 taules amb tothom jugant, allà hi ha un moviment constant i és on te passa tothom. Sí que hi ha campionats que ja has d'estar més ficat per participar, però també hi fiquem campionats que estan oberts a tothom, per exemple, tindrem un campionat d'Uno, de puzzles.
En Rafa López, de la botiga Homo Ludicus, s'encarrega de la part de joc organitzat.
Tornejos de jocs de cartes col·leccionables, com és Magic, The Gathering, Pokémon i Star Wars Unlimited, que és un joc nou que ha sortit de Star Wars, i després tindrem d'un joc de miniatures de ciència ficció, que és Warhammer 40.000.
I en Víctor Baroja, president de la Federació Catalana de Joc Tradicional, controla la part dels jocs de sempre.
Trobarem les baldufes, trobarem els illos, trobarem els jocs de tauler antics, però sí que presentem una novetat, una tradialó, una competició de jocs tradicionals, poc coneguts, el llançament de boina, la punteria amb els cadups.
Trobareu tota la informació a la pàgina de l'Ajuntament de Granollers i a ascensió.cat.
Aquest migdia s'ha inaugurat la primera edició del Festival Tírvia Històrica. Serà un certamen literari d'un parell de dies amb presentacions, debats i taules rodones al voltant d'aquest gènere literari. A més, el festival se celebra en un escenari molt singular, un dels pobles més petits i amb més història de l'Alt Pirineu. A Tírvia, Eloi Barrera, bon dia.
Sí, bon dia. Enmig de les muntanyes del Pallars Sobirà, que ens traslladen també a aquest passat de Tírvia, no? Perquè aquest poble ha sigut escenari de diversos episodis històrics, des de la captura de l'últim càtar al segle XIV fins a una cruenta destrucció a la Guerra Civil, com apuntava l'alcalde Joan Ferrera.
Que és ja des de molt, molt temps passats, té molta història, vull dir, començant que aquí es va agafar l'últim perfecte càtar, vull dir, a més, tot el tema de la destrucció de la Guerra Civil, quan el Conde Hug, que van destruir el castell, vull dir, o sigui que portem molts segles i molts segles d'història.
Aquest festival inclou taules temàtiques que aborden diverses èpoques i estils, però també parla de la cruïlla amb altres gèneres. Ho apunta el comissari Joaquim Micó.
Ah, per exemple, la barreja que pugui haver-hi entre novel·la històrica i novel·la policiaca, o novel·la històrica i novel·la fantàstica, aventures, etc. No? I la taula que comentaves tu de còmic, no? El còmic també ens pot parlar de la història, no? Llavors...
Aquest cap de setmana desfilaran per Tírvia una quinzena d'autors catalans i de la resta de l'Estat, com Oriol Malet, Elisenda Durban o José Luis Caballero.
El Boulevard Rosa de Barcelona obre les portes reconvertit en un museu que li han posat aquest nom, White Rabbit, The Off Museum. Després de 6 anys tancades, les antigues galeries comercials del Passeig de Gràcia presenten un museu immersiu amb obres d'artistes relacionats amb Catalunya, com el muralista Tim Boy, la històrica companyia de teatre La Fura dels Baus, la muralista Mina Amada o l'escultor Carles Riera. Explica'ns-ho, Marta Vives.
Sí, el recinte oferirà un recorregut per 10 instal·lacions dedicades a les tradicions catalanes i a la cultura de Barcelona. L'organitzador del museu, Quique Vives, destaca el contrast entre les obres i les sales.
Per nosaltres era molt important fer un mix tant d'art més clàssic, com és l'escultura, la pintura, el muralisme, i després sales més tecnològiques, com el que són el xivarri de les festes de barri, el caganer, els capgrossos, una mica aquest viatge per al folclore català, i després coses com el que és una sala dedicada a la Fura dels Baus, que per nosaltres era molt important. Volem que cadascun dels espais i de les sales que trobes al White Rabbit siguin una mica un univers, cadascun individual i únic, on l'artista pot explicar o representar el que és aquesta curiositat per ells mateixos.
I atenció, perquè el museu no conserva ni l'aspecte ni el nom de les galeries dels anys 90. White Rabbit fa referència com es trenca el mite amb la idea clàssica d'un espai museístic.
El White Rabbit fa referència al Cuny d'Alicia al País de les Meravilles, que és aquest Cuny que et convida a ficar-te en aquest món, no?, on et revelem aquestes curiositats. I després l'Off Museum, que és el clim del museu, és perquè nosaltres diem, en el típic museu no pots fer fotos, no pots ballar, no pots tocar les obres, diverteix-te on no toca, diverteix-te en un museu, diverteix-te a White Rabbit.
Aneu al museu, que s'obre el dimarts dia 14.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps pels esports. Avui tenim una agenda farcida. En Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Començarem més que amb un partit, amb una celebració, no?
Ja, el Barça femení de futbol rep a 2:15 l'Atlètic Club en partit de la 27a jornada de la Lliga Femenina. Partit ja de per si important, però que avui servirà de prèvia a la celebració pel títol de Lliga aconseguit la setmana passada. Tot i això, Jonathan Giraldez demana concentració.
Primer, focalitzar el partit, que l'arribada sigui i l'atenció estigui només present a temes futbolístics, a temes de pla de partit, com hem d'atacar, com hem de defensar, i després gaudir, una vegada acabi el partit, compartir amb la nostra afició el títol de Lliga.
Amb el d'avui, el Barça femení tindrà 3 partits abans de la final de la Champions del 25 de maig, i el tercer serà final de la Copa Femenina contra la Reial Societat.
A segona divisió, l'Espanyol segueix preparant el complicat partit de demà al camp del Valladolid.
I fa uns minuts ha parlat Manolo González, entrenador blanquiblau, una compareixença que ha seguit el Sergi Andreu. Sergi, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol surt aquesta tarda cap a Valladolid, on demà juga un partit transcendental, segurament l'última oportunitat en la lluita per l'ascens directe. Per Manolo González, el tècnic blanquiblau, és un partit important. Diu que seria un cop sobre la taula, una victòria. Sortiran a guanyar, sortiran a morir, el camp ha dit literalment, i no contempla res més que l'ascens directe ara mateix, no vol sentir a parlar del play-off. Han incidit durant tota la setmana en la finalització de les jugades, en la presa de decisió en els últims metres, que ha estat una de les assignatures pendents en els últims partits. Diu que l'equip se sent fort i segur amb la feina que fa i per això creu que ara mateix és difícil, o molt difícil, que els rivals puguin guanyar l'Espanyol. Per demà, baixa important, la d'Omar, lateral dret, que està sancionat, i el dubte de Nico Melamed, que continua arrossegant algunes molèsties.
Gràcies, Sergi. La jornada 39 de segona arrenca a 8:15 del vespre amb el Burgos Aldenc. A la primera divisió, el Girona obre avui a les 9, la 35a jornada de la primera divisió masculina de futbol, jugant al camp de l'Alavés. L'objectiu del conjunt gironí, confirmar i mantenir la segona posició a la classificació. I si el Girona obre la 35a jornada, el Barça la tancarà dilluns rebent la Reial Societat. Aquest Alavés-Girona el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de 8:15.
Avui, a més, tenim doble participació catalana a la Lliga ACB.
A les 7, el Barça rep l'Unicaja després de la desil·lusionant eliminació de l'Eurolliga. L'entrenador de l'equip andalús, Ivón Navarro, no vol confiar-se.
Nunca sabes cómo puede afectar un partido así, tanto si lo ganas como si lo pierdes. No lo sé. El mejor equipo en porcentajes de tiro, un equipo que se ha quedado a 2 minutos de estar en Final Four, es que aunque no estén bien, siguen siendo un grandísimo equipo.
Els malaguenys, segons la classificació de la CB, tenen 4 victòries més que els blaugranes, que marxen tercers. L'altre equip català que jugarà avui és el Girona, que visita el Gran Canària a 9:45 del vespre amb la permanència ja matemàticament assegurada. Ahir, triomf per al Manresa, que va derrotar el Bilbao per 90-81 i manté la 8a posició d'accés a play-off, una plaça que seria oficial avui si perd el Baskonia a casa contra el Múrcia. I també victòria ahir, en aquest cas intranscendent, del Joventut sobre el Tenerife per 96-88. A la Lliga Leport, el Lleida tanca la Lliga regular rebent el Menorca a les 9 del vespre. Els lleidatans ja tenen garantit el factor pista de cara als quarts de final del play-off d'ascens.
I en marxa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de França de motociclisme.
Pendents de l'Aleix Espargaró, que hauria de començar a demostrar en pista les seves bones sensacions amb l'Aprilia de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Espargaró reconeix que de bones sensacions efectivament en té. A Jerez, les Aprilia van quedar fora de joc quan van classificar en pista mig molla. Alemany sembla que el temps serà sec. Pel que fa a Alec Rins, és la història de sempre, l'evolució constant fins a trobar una fórmula que permeti al pilot Yamaha entrar en un grup de lluita decent i no conformar-se amb les posicions de cursa ara mateix exclusives a la cua de la graella de les motos japoneses. El primer entrenament de la classe reina aquest matí, Aleix Espargaró ha estat 7è, bon registre, i Alec Rins 13è. A Moto3, Joel Esteban comença amb una 20a posició alemans i a Moto2, Xavi Artigas amb la 28a. Recordeu, demà cursa sprint de MotoGP en directe per l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT a les 3 de la tarda.
D'altra banda, tenim en joc el partit del Granollers a la Copa de la Reina d'handbol.
S'està enfrontant a l'Elda, el primer partit de quarts de final de la competició. El minut 5 de la segona part domina el conjunt ballesà per 18-15. I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat en les últimes hores la sortida de David Peña i de Khalid Bouzid de cara a la propera temporada. Tots dos acaben contracte. L'equip colomenc rep demà el Jaén a l'última jornada de la Lliga regular. El Barça visitarà el Córdoba.
no t'ho pots perdre. Noche entera, toda la noche entera,
hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Impossible deixar de moure's en aquesta cançó. El cap de setmana d'Eurovisió, un dels noms que van estar més a prop de participar-hi, Vico, actua a la Sala Apolo de Barcelona en el marc del festival Guitar BSN. Serà aquesta nit a les 10 a la Sala 2, després d'haver convertit aquesta cançó en una de les més escoltades i ballades dels últims temps. Noche entera és 5 vegades disc de platí, però la cantant nascuda a Tiana inclou també el seu repertori temes com Un trago de ti, Todo no me da igual o Me muero por ti. Tornem dilluns a partir de la una. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.